Per ajudar-nos a dormir una miqueta, amb en Dani, ens havíem plantejat la possibilitat de proposar-vos tàctiques d'esgotament. Per exemple, comptar quantes vegades apareix la paraula Espanya en un discurs d'Albert Rivera.
Como les decía, esa España que se abre camino, en definitiva, entre rojos y azules, que quiere darse la mano, que quiere volver a levantar la democracia española, que quiere reconstruir los puentes, sí, entre españoles diversos pero unidos, esa España, estoy convencido que va a acabar llegando. Va a llegar una España en las urnas que va a impedir que personas como el señor Rajoy se enroquen en su escaño y que no les importe España, pero que personas como el señor Sánchez...
Fins i tot havíem pensat en recursos, diguem, Dani, una mica més ortodoxes, eh?
Sí, més tradicionals, més de tota la vida. Per exemple, escoltar íntegrament un dels molts discursos clars i concisos de la icona dels discursos clars i concisos.
El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central.
Saps què passa, Dani?
Digue'm,
que un dels més il·lustres periodistes d'aquesta emissora, en Quim Balaguer, ens va fer notar l'altre dia que el recurs d'escoltar Fidel Castro està, diguem, una mica sobat, no, Quim?
Sí, és que la veritat és que heu d'aprendre ja a anar una mica més enllà. Perquè si malgrat tot, si malgrat permafrost, us costa encara agafar el son i ho atribuïu a la canícula estival d'aquests dies, obriu la ment, perquè potser no sabeu que sou víctimes d'un altre fenomen. Les radiacions d'ones electromagnètiques o de les radiacions telúriques. Pere León, quin percentatge d'aquest, diguem-ne, mal dormir, que ens afecta també ara a l'estiu especialment, es pot atribuir a aquestes radiacions?
Entre el 60 i el 70%, possiblement.
Déu-n'hi-do, una explicació que ens obre una altra perspectiva, ens la fa el convidat d'avui. En Pere León és de Sabadell, té 50 anys i és arquitecte, interiorista i geobiòleg, és expert en medicions ambientals i camps electromagnètics i acaba de publicar el llibre El buen dormir, cómo crear un lugar de descanso adecuado, d'Ediciones Urano, una obra que, com ell mateix explica, l'ha portat a visitar més de 3.000 cases i 9.000 llits els últims anys fent medicions i estudis geobiològics.
Comencem per les radiacions electromagnètiques. Espera, què són i quins efectes ens provoquen?
Doncs les ones en tenim de dos tipus, les que són generades de radiofreqüència, que perquè ens entenguem són les que transporten missatges, porten informació, i aquí estem parlant d'alta freqüència. Dintre l'alta freqüència tenim telefonia mòbil, tenim wifis, tenim telèfons inalàmbrics domèstics, tenim els canals com el 3G, el 4G i molt aviat el 5G, com ja sabeu. I després tenim els propis camps elèctrics generats per la instal·lació elèctrica d'una vivenda, que si no està feta la posta a terra adequadament ens pot arribar un camp elèctric que ens afecta el nostre sistema immunològic, després en podem parlar. Després tenim el que serien els camps magnètics o baixes freqüències generats per transformadors, bobines, motors, línies d'alta tensió o comptadors elèctrics. I després tenim les radiacions naturals, tal com has dit. Com són de permissives, com són de dolentes...
Sí, els efectes poden provocar.
Un apunt només. Les ones de FM, per qui ens estigui escoltant i es plantegi parar la ràdio, no ha de parar la ràdio.
No, justament les que són més antigues, com ara, per exemple, si poguéssim veure la gràfica de la FM o de la televisió antiga, és una ona molt sinuosa, molt ampla, té una banda ampla molt gran. No hi ha acoplament. El problema està a partir de les noves tecnologies, que si, per exemple, veiéssim l'espectre electromagnètic una wifi, és picada. I això es punyent. A més, el tenir una longitud d'ona tan estreteta és interferent amb el nostre sistema immunològic. I aquí és on comença a haver-hi el problema. Sabeu què passa? Que això no té un efecte immediat. No és un efecte d'avui per demà. Tu menges quelcom que se't posa malament i pots identificar que és alguna cosa que se te posa malament, mira, la vomites o la treus per baix, m'entens? I ja està. Però això va desgastant, és la gota malaia. És un dia rere un altre, un dia rere un altre. I a més, hi ha tres tipologies de persones. Hi ha un 25% de la població que els afecta terriblement això, però moltíssim, que són les persones electrosensibles, que a més presenten quadros de sensibilitat química múltiple i a més tenen fibromiàlgia. Són aquelles persones que s'hi passa per desgràcia de tot. Tenim un 50% de la població que aquí any passa, any empeny, més o menys per la seva genètica, pel seu estil de vida, doncs va trampejant. Jo crec que més o menys tots els que estem aquí potser som d'aquest grup, no ho sé. I hi ha un altre 25% que són autèntics supermans, que no els hi passa res. Jo m'he trobat en un mateix edifici, hi ha una estació transformadora i hi ha tres persones que estan molt fotudes i trobar-me un home, un tio de 35 anys, un Iron Man, que està fort com un roure i no li afecta gens ni mica.
I què provoca aquestes diferències?
Escolta, bueno, estem parlant justament del seu factor genètic, en aquest cas és molt important. Hi ha tres factors en una persona: la genètica, que pesa entre 25 i 30%, l'estil de vida, que acostuma a ser un 45%, i el lloc on dormim, que és un 30%. Mira, si no dorms, així de clar, en 7 dies et mors. Però no dormir bé durant molt de temps, evidentment no cal ser un Einstein per veure que realment està debilitant el teu sistema immune. I per què això? Perquè quan nosaltres dormim, tancam les comportes i fem un reset, ens posem a carregar piles. Què et passa una nit que has dormit dues hores per lo que sigui, perquè has estat, perquè el teu nen se t'ha despertat no sé quantes vegades? Per això, un dia aguantes i dos, però quan portes molt de temps, acabes trinxat. Sí, i aquí és on anem a parar.
I com puc saber si estic dormint bé o malament? Com me n'adono jo d'aquests símptomes?
Els símptomes, mira, els símptomes hi ha dos tipologies. Hi ha el que li costa molt agafar el son, i hi ha persones que fins a les dues o les tres de la matinada no s'adormen. No s'ha de confondre amb un mal dia que han pogut passar de nervis o que ens han pres tres cafès, ¿vale? Això és una mica, ja són prou grandets per saber identificar si és un problema personal o és un problema del lloc. Un altre símptoma molt clar és que si jo tinc una segona residència o estic de viatge i allà m'adormo de seguida, i en canvi a casa meva no, tampoc cal ser molt llest per veure una evidència de que el lloc on estic no és un lloc adequat. Però un altre símptoma molt típic és despertar-se entre les 3 i les 4 de la nit i no tornar-se a dormir.
I que no sigui la pròstata.
Bueno, però si és la pròstata, que dels que tenim a partir de 50 anys i estem condemnats, doncs, bueno, doncs et lleves, fas un riuet
i tornes
a dormir. La fotut és que no tornis a dormir. Després, llevar-se amb mal de cap, mal d'esquena, dolors cervicals, dolors articulars, poliquiúria, que és fer-se pipí, però això sobretot passa amb nens de 13, 14, 15 anys inclús, que ja tenen els esfínters preparats per aguantar, i en canvi es fan pipí al llit, és perquè estan en un lloc alterat. Mireu, nosaltres som bioelèctrics, funcionem amb electricitat. Tenim unions positius i negatius i funcionem amb electricitat. Què li passa a un circuit si té una sobrecàrrega elèctrica? Que es descompensa, no?
Peta.
Mira els ordinadors, mira, tenen això, que és un... Això evita que li arribi la sobrecàrrega aquí. Mira, això li posen en un ordinador. I en canvi aquí...
Ara estava assenyalant uns cables que teníem sobre la taula.
Sí. És clar, en canvi protegim moltes coses i a nosaltres ningú ens protegeix. Per què? Perquè nosaltres ho aguantem tot. Sabeu el que vol dir la paraula homeostasi?
Homeostasi?
Sí.
Il·lustra'ns.
La capacitat...
Sí, ho sabem, però volem que...
Resabem-ho amb l'RDA, eh?
La capacitat que tenim d'autoregenerar-nos, d'autoreequilibrar-nos. I que sabeu què vol dir un espai biòtic? Bios és vida. Biòtic vol dir apte per a la vida. Doncs està clar que si comencem a aplicar la lògica, una de les primeres coses que farem és apagar el mòbil, treure lamparetes que tinguem a la toaleta de nit, treure totes les gatxes que tenim, perquè malauradament estem contaminant el nostre dia a dia. I els problemes del son, justament, han anat increixent a mesura que han anat apareixent les noves tecnologies. Per tant, crec que cal ser curós amb això.
Però això encara, diguéssim, a nivell del que és salut pública,
sí.
És una cosa que encara no es té...
Qui ho diu, això? Bueno, clar, estàs parlant d'Enya, no?
Espanya. Estic parlant de...
Clar,
sí,
clar, no estàs a Bèlgica, no estàs a Holanda, no estàs a Luxemburg...
En l'entorn més pròxim
no estàs a Noruega...
No
estàs... Clar, és que l'electrosensibilitat en aquests països està reconeguda. A França, sense anar més lluny, han prohibit els mòbils.
A les escoles.
A les escoles, sí. I els nens no els deixen tenir un mòbil fins als 14 anys. L'electrosensibilitat està reconeguda. Si tu tens un problema d'electrosensibilitat, el govern de Suècia, de Noruega, et paga la correcció que tinguis que fer a casa teva.
Sí, ara ens escolta algú, per exemple, que està a les fosques i palpa la tauleta de nit i té el mòbil allà.
Que la pagui.
Res, a 3 metres de... I el fa servir de despertador.
Jo tinc dos altres llibres, un es diu La bona onda i l'altre es diu Vivint en mode avion. I haurien d'aprendre a viure més en mode avion, perquè la gent deixa el mòbil a la toaleta de nit endollat i li van arribant whatsapps del tarat que se li acudeix enviar un missatge.
El mode avion funciona?
Sí, clar.
Es pot deixar en mode avion, sí. Sense parar-lo,
sí.
I deixar-lo així?
Sí, però per què ho vols? Compra't un despertador de piles, que val 30 euros, i si vols els xinos te'n costa 10. Mm-hmm. I no passa res, i funcionen piles. És que hem de començar a canviar una miqueta. Estem pendents del mòbil.
Perma. Frost.
A tu et va passar alguna experiència personal que et motivés a entrar cap a aquest terreny?
Sí. Bueno, em vaig fer casa meva fa 15 anys i la meva de les meves fills no dormien gens bé. I llavors, bueno, vaig començar a pensar que eren factors d'adaptació, que els nanos eren petits, que la música era el lloc, que, bueno, en fi, aquestes coses que vas a pensar. I quan portes 6 mesos que els nens es desperten cada nit i que venen al teu llit, que la teva dona es lleva aixafada, la meva dona, que per sort és més, molt més oberta que jo, va començar a averiguar i va venir un senyor a casa nostra que ens va dir que dormíem al damunt d'una corrent d'aigua. Bueno, jo vaig ser molt escèptic, vaig permetre que moure la posició dels llits dels meus fills i van començar a dormir fantàsticament bé. El meu llit, per exemple, la meitat estava afectat per la corrent d'aigua subterrània i l'altra meitat no. Em vaig intercanviar amb la meva dona perquè no m'ho creia i vaig trigar 6 mesos a donar-li la raó a la meva dona. Al final em va quedar més remei que moure el llit. I aquí està molt clar, prova-error. Hem de trencar aquests esquemes cartesians que tenim tan implementats, en tots els sentits. I el problema és que tendim a no creure'ns allò que no veiem. I aquesta és la gran pena, bueno, perquè som potser massa racionals.
Si poguéssim veure totes les zones que ens
envolten... Bueno, ah, no, hi ha una, si mireu en YouTube, hi ha diversos experiments de la Universitat de Helsinki que van amb una barra i van deixant el rastre, es va impregnant de totes les senyals de wifi, i és molt maco l'espectre lumínic que fa durant la nit. Hi ha molts vídeos d'aquest tipus.
Però el cas és que ara tothom té el telèfon o la tauleta. Abans, al començament de l'aparèixer de la telefonia mòbil, el gran drama eren les antenes que hi havia als terrats i semblava que per aquí sí que hi havia lluita i hi havia protestes.
Sí.
Però, en canvi, ara tots ens hem posat el telèfon a la tauleta, la tauleta...
Això ho hem sabut integrar-ho a la mar de bé i no ens hem fet les preguntes adequades. Quants anys van trigar a dir-nos que el tabac era cancerigen? 50?
No t'ho sabria dir.
50 anys.
Sí, es va trigar.
Quants anys van trigar a dir que l'uralita era cancerosa?
També es va trigar. Uh-huh. Vale. Sí.
Quants anys trigaran a dir que els camps electromagnètics són cancerosos?
També es va dir que els ous eren dolents, després són bons.
I la carn, també ens van dir que la carn és cancerosa del tipus 2B.
Aquí anem allò.
Bueno, és que aquí, quan les notícies, segons com volen i segons qui les diu, doncs poden ser més perniciosos o no.
Abans no sentíem parlar de celíacs. I ara hi ha molts nens celíacs.
Però escolta una cosa.
La intolerància a la lactosa, abans no n'hi havia, ara n'hi ha molta.
No.
O no se sabia.
Havia desconeixement.
Potser sí, però...
Tot això de les intoleràncies, no només la lactosa, sinó també el gluten, hi havia desconeixement. Molta gent estava malalta. Tu sabies que, per exemple, que la intolerància al gluten, hi ha un 80% de la gent que no ho saben ni ho són, a la celiaquia? Tanto. El problema és que no... Tornem al mateix, que ja, tampoc no es tracta d'implantar la por a ningú, és aplicar el sentit comú.
Abans parlaves del teu cas personal i de que les radiacions que rebies no eren les d'un aparell, dels que dèiem ara, sinó un altre tipus de cosa més tel·lúrica, que és una radiació d'una veta d'aigua, entès, que deies, no?
Sí.
Aquesta altra vessant també és la gran desconeguda? També tenim...
És la gran desconeguda.
Casos d'aquests? Què hem de fer aquí?
Mira, malauradament, el 60-70% de casos és perquè estan dormint al damunt d'una corrent d'aigua. I a què ve produït? Per què és tan dolent dormir damunt d'una corrent d'aigua? Doncs mira, la fricció de l'aigua sota terra, amb molta velocitat, i juntament amb els materials que hi ha ferromagnètics al subsol, generen una càrrega iònica, una diferència de potencial elèctric. Per exemple, quan ha de ploure, sabeu que hi ha una diferència de potencial d'ions positius respecte als negatius, i necessitem que es produeixi la descarga i la pluja perquè d'aquesta manera hi ha un reequilibri dels ions positius i negatius. Val. Doncs dormir sobre una corrent d'aigua genera tants ions positius, que són els dolents, que el cos ho interpreta com un estrès. És que ni tan sols es pot mesurar com a camp electromagnètic. I això és el que impedeix que la glàndula pineal pugui produir suficient melatonina. Si no produïm suficient melatonina, és quan ens despertem entre les 3 i les 4 de la nit.
Val. I com ara jo vull llogar un pis,
sí.
Què he de fer? T'he de trucar perquè vinguis...
Clar. Pues venir a casa teva, fer una ullada, analitzaré, portaré uns aparells, mesuraré que no hi hagi antenes molt potents a prop teu, que els veïns no tinguin wifis, que no hi hagi telèfons inalàmbrics, que tinguis una presa, una posta de terra com deu manar a la teva casa, que no hi hagin camps magnètics, que no hi hagi una estació transformadora, tots aquests factors de risc que poden arribar a donar problemes, i evidentment miraré que no hi hagi corrents d'aigua, sobretot en els dormitoris. Si en tens un al menjador, doncs mira, no passa res.
Perquè ens fem una idea de la importància del problema, també. Quants anys d'esperança de vida pot baixar dormir malament?
Mira,
hi ha alguna estadística?
Sí, jo pots buscar-ho, que ho trobaràs. Trencar el ritme circadià, que és allò d'una setmana, aquests que treballen una setmana pel matí, una setmana a tarda i una setmana de nit, i això van canviant-ho cada 3 setmanes, que això és un d'alta baix, es calcula al voltant de 6 anys de pèrdua d'esperança de vida. No sé si ho sabeu, també, que hi ha una estadística feta amb els pilots d'avió i amb les azafates, que fan vols transoceànics, que els hi regulen molt el tema de la radiació gamma, també, i a més els hi miren tot el tema del son. I els intenten fer cicles de sons repetitius perquè no trenquin el ritme circadià. Nosaltres estem acostumats a un ritme, des del moment que surt el sol fins al moment que es pon. Llavors, hem de donar la volta aquelles 24 hores que dèiem, les 8-8-8, doncs això és el mateix. Si les vas canviant, és un... El jet lag, és que no és cap... El jet lag, et diuen que tens que saber-lo acoplar-te molt bé, el jet lag. Això pots perdre de 6 a 8 anys de vida.
I una última pregunta. Estem en plena canícula estival. No podem dormir amb aire condicionat?
És clar que sí. Jo recomanaria que et posessis un ventilador d'aquests al sostre, que van molt lents. I allò és fantàstic. Allò és fantàstic. L'aire condicionat és que directament t'ataca directament a les glàndules... Jo et recomanaria l'aire condicionat perquè refredi l'ambient i un cop vas a dormir tires de ventilador, però no aquests ventiladors cutres que fan soroll i mouen l'aire, no, un d'aquests aspa grossa que et poses al sostre. Jo prefereixo aquests.
I si has de recomanar al Quim, ens està escoltant, una cançó o algun tipus de proposta musical per agafar també
soroll,
aquesta soneta?
Soroll de mar, aquest... soroll del mar. Allò és per dormir. Fantàstic.
Doncs amb el soroll del mar que estem sentint, ens acomiadem. Pere, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I Quim també, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a Pere León també. Permafrost.